Avui és 22 de setembre, avui arriba la tardor a les 21 hores i 21 minuts, però també hem de recordar que avui arriba la primavera a l'hemisferi sud, que sempre ens pensem que tothom va igual, doncs no, a l'hemisferi sud van exactament al contrari. Per tant, ells estan acabant l'hivern i estan entrant a la primavera. Avui també, 22 de setembre, és el Dia Mundial Sense Cotxes. Recordes aquelles vegades que l'Ajuntament de Lleida es va atrevir a tallar uns quants carrers a la ciutat perquè poguéssim tastar el que seria una ciutat sense vehicles? Nostàlgia. Soc el Ricard Álvarez. En parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimecres, a la meitat de la setmana, com et deia, 22 de setembre del 2021, hores d'ara, fregant els 16 graus a la ciutat de Lleida. 16 graus, ennuvolat. A més, amb precipitacions durant bona part del matí, testimonial, si voleu, a Lleida ciutat, 0,1 litres per metre quadrat. Però, això sí, de cara a la part del Segrià, Segrià Sud i a les Garrigues, sí que està plovent i es preveu que plourà durant les properes hores. Per exemple, han caigut 2 litres ja a Bellaguarda i a la Granadella. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Seguirem parlant del cotxe elèctric avui, sí, perquè ahir parlàvem d'aquest cotxe elèctric que entrava en funcionament a Aitona, amb el funcionament de cotxe compartit a través d'una aplicació de manera gratuïta durant 3 mesos, que tot això és un pla anomenat Vive, que el mou Hyundai. Doncs avui parlarem amb el responsable de Hyundai a Lleida, de Control Motor, perquè ens expliqui aquest pla, quin és l'objectiu i en quins llocs més de la província de Lleida el trobem. Parlarem amb l'Ignasi Colell, de Control Motor. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita, que ens durà directament cap a la una. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i amb el David Casero. I a partir de 2:15, debatim de, o parlem o posem sobre la taula qualsevol tema d'actualitat, però en parlem sota el punt de vista d'una dona, la nostra tertúlia, amb veu de dona. Per cert, que si vols fer les teves aportacions o vols suggerir algun tema, tenim un número de WhatsApp al qual pots enviar missatges de veu o de text. És el 664-526-180, 664-526-180. Ho pots enviar sense cap mena de problema. Nosaltres marxem ara tot seguit cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels ennuvolats, sense descartar alguns ruixats ocasionals i dispersos. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes, amb unes màximes que rondaran els 28 graus a Balaguer, els 27 a Lleida capital, els 26 a Tàrrega, els 25 a la Seu d'Urgell i els 21 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem que segueixin predominant els cels ennuvolats, sense descartar ruixats dispersos i ocasionalment acompanyats d'alguna tempesta al sud durant la primera meitat del dia. Si parlem de les temperatures, per últim, demà baixaran a la depressió central amb màximes en general de 25 graus a la Seu d'Urgell, de 22 a Balaguer i a Viella, de 21 a Lleida capital i finalment de 20 a Tàrrega. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem aquesta actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Per cert, amb un mapa de precipitacions acumulades que m'envia el nostre meteoròleg Armando Álvarez, s'observa on el gruix de les precipitacions està tocant al mar, al sud de Catalunya, zona del Delta de l'Ebre i comarques de Tarragona. És una zona de precipitació força extensa en la que a la zona de Lleida afecta Garrigues i la zona del Segrià de moment, però amb molta menys intensitat que no pas al sud de les comarques de Tarragona. En fi, comencem parlant de successos perquè hi va haver un accident a la ciutat de Lleida entre 2 vehicles ahir a la nit, que va acabar amb un dels turismes volcat i alhora col·lidint contra 5 vehicles estacionats. Sabeu la velocitat a la que anava, per topar amb 5 vehicles de cap per avall. Segons ha explicat la Guàrdia Urbana, el conductor del vehicle va donar una taxa positiva de delicte penal en la prova d'alcoholèmia. El xoc es va produir a la cruïlla dels carrers Priorat i Cerdanya. Ara, deixeu-me ser irònic, un moment només. Igual és que encara no tenim... No ens ho han dit suficient que si veus, no condueixis. Igual encara no ens ho han dit prou. Recordo que el... Bueno, anava a buscar un altre adjectiu, però no el diré. La persona que es va endur a dos motoristes i els va matar divendres de la setmana passada va donar positiu també a la prova d'alcoholèmia. O sigui, allò de no, tranquil, que jo amb una copeta va i ve, jo controlo, ja hauria de ser delicte dir-ho. Dir-ho o pensar-ho. Pujar el vehicle, ja no diguem. Vaja, vivim a la societat de la informació total i que encara no puguem entendre que si condueixes no veguis res, no allò de fer un càlcul, a veure si amb una cervesa em dóna o no em dóna... No, escolta, si has de conduir, és molt fàcil el càlcul. No beguis res amb alcohol. En fi, accident aquesta nit. També un altre tipus d'accidents que ens sentirem a parlar, per desgràcia, i no en té la culpa l'aparell, sinó la persona que el fa anar. Una dona de 70 anys i un jove van resultar ferits ahir en un accident de patinet elèctric. El sinistre es va produir a migdia, a punt d'arribar a la una, al carril bici de l'Avinguda Catalunya, quan un conductor d'un patinet elèctric va atropellar una vianant. Segons ha informat l'Ajuntament de Lleida, es va produir quan la dona creuava pel carril bici per accedir al pas de vianants i va ser embestida. Aquesta és una altra. Potser ens hauríem de plantejar com de malament s'han situat i construït els carrils bicis a la ciutat de Lleida. I si voleu, m'envieu un missatge de WhatsApp, recorda 664-526-180, 664-526-180, i m'expreses la teva opinió. Escolta, patinets sí, patinets no, o patinets sí, però pel seu lloc, o patinets sí, però on els doni la gana, o patinet no. I en propers dies parlarem amb responsables de les associacions de patinets de la ciutat de Lleida i ens explicaran si els carrils bicis de la ciutat de Lleida, que són per on han de circular els patinets, els carrers on n'hi ha, estan ben situats o no. Podem parlar també amb associacions de ciclistes, eh? Que anar amb bicicleta per la ciutat de Lleida és un esport de risc i no hauria de ser-ho. Hauríem d'incentivar justament aquesta mobilitat. Penseu que una persona amb bicicleta o amb patinet és un cotxe menys. I un cotxe menys és soroll i menys contaminació. Menys soroll i menys contaminació. Per tant, potser ho hauríem d'incentivar. No es tracta de pintar carrils bici per terra i dir que tenim tants quilòmetres. Es tracta de fer-los segurs i que estiguin al lloc. Però vaja, envia'm el teu missatge, va. I és un tema que en podem parlar properament. Obrim la crònica judicial. El veí de la Seu d'Urgell acusat d'abús i pornografia infantil va pagar fins a 16.000 euros a una menor per fer de tot. L'home reconeix alguns pagaments, però diu que pensava que no feia res dolent i que no era tan greu. Home, si estaves pagant, potser sí que era alguna cosa que estava malament. En fi, això ja davant del jutge. Això ja parlant davant del jutge. Demanen 7 anys de presó per a un home acusat de violar la germana amb discapacitat de la seva parella a Lleida. El judici es farà a l'audiència aquest proper dijous 30 de setembre per un delicte d'abús sexual continuat. I el responsable d'un club canàbic de Lleida accepta 6 mesos de presó per un delicte de cultiu i tràfic de drogues. Les parts han acceptat rebaixar la pena a l'home de 49 anys i absoldre l'altra acusada, una dona de 45 anys. I la Fiscalia s'oposa a la concessió de l'indult a Hasél per reincident. L'entorn del cantant acusa de cinisme el govern per haver anunciat reformes del Codi Penal. Obrim la plana local a la ciutat de Lleida. L'Ajuntament de Lleida ha posat en funcionament el circuit de càmeres de videovigilància de l'Horta de Lleida. De moment s'han instal·lat 19 càmeres i en els propers 2 anys s'arribarà a un total de 46. Es tracta d'un sistema de reconeixement de matrícules que aplica intel·ligència artificial per tractar les dades obtingudes i detectar així possibles conductes anòmales i alertar la Guàrdia Urbana. Ull als paranoics que veu deixar de fer anar WhatsApp per passar a Telegram, que també té les seves històries, perquè resulta que igual Facebook ens espiava o sabíem qui parlava. Ull, les càmeres de l'Horta de Lleida escanegen i emmagatzemen matrícules. Entre altres funcions, les càmeres permetran combatre robatoris o abocaments il·legals. Així ho ha explicat l'alcalde de Lleida, Miquel Puello.
És una reivindicació tradicional que l'Horta de Lleida havia fet en legislatures anteriors. Té a veure amb la seguretat, té a veure amb l'observació del comportament del trànsit. Això també ens permet prendre decisions, fer previsions. Té a veure també amb l'observació fins a cert punt de l'estat del ferm, de l'estat de les vores dels camins, i és obvi que, a més dels abocaments il·legals, també serviran per això.
Es tracta d'una mesura, segons l'Ajuntament, llargament reivindicada pels veïns de l'Horta. Jo crec que els veïns de l'Horta el que reclamen és seguretat, no càmeres, però sí, amb les càmeres hem de tenir seguretat, benvingudes siguin. S'ha de reduir la inseguretat i l'incivisme. Això estic totalment d'acord, a la zona de l'Horta de Lleida, que abasta 19.000 metres quadrats i on viuen unes 6.000 persones. El sistema de videovigilància que s'ha instal·lat a l'Horta de Lleida permet fer una lectura i reconeixement, com dèiem, de les matrícules dels vehicles que passen per diferents camins de la zona. A més, enregistren imatges i s'aplica intel·ligència artificial amb el tractament de dades automàtic. D'aquesta manera es poden creuar dades amb els sistemes informàtics dels cossos de seguretat per actuar davant els comportaments delictius i incívics. A més, aquest sistema de seguretat permet obtenir informació del trànsit per prendre decisions sobre el manteniment i dimensionament del ferm dels camins, entre altres actuacions. Mira, aquest darrer punt, de veritat que quan l'estava llegint m'ha produït un somriure intern i extern. Fins i tot em miraven des de la redacció. Home, que haguem d'instal·lar càmeres i que un dels funcionaments o una de les avantatges anomenem, sigui que gràcies a les càmeres podrem veure com està el ferm dels camins de l'Horta de Lleida, no em digueu que no és un acudit bo. No podem agafar un vehicle des de l'Ajuntament, un vehicle oficial, no sigui cas, i passejar-nos per l'Horta de Lleida una vegada a l'any, dues vegades a l'any, si voleu. No ens podem passejar i veure com estan els camins de l'Horta de Lleida, veure com entren les herbes cap a dins dels camins de l'Horta de Lleida, veure com es va trencant el ferm als laterals. Si us plau, ara, escolta, si ara amb les càmeres resulta que ho veuen més bé i els mantenen més bé i més arreglats, doncs perfecte. Però no em diguis això, si us plau. Passeja't pels camins de l'Horta de Lleida, o que et passegin. Hi ha conductors oficials. I mira com estan els camins de l'Horta de Lleida, que la gent que hi viu, aquestes 6.000 persones, no es queixen perquè sí. La gent no té com a hobby queixar-se perquè sí. Si es queixen, és perquè el ferm està malament. I després, doncs, escolta, dona una volteta i ho veuràs. Per cert, que l'Ajuntament de Lleida també descarta revisar d'ofici el pla urbanístic de Torresalses. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat no elaborarà l'informe facultatiu sol·licitat per l'Ajuntament de Lleida. I marxem cap a comarques perquè el documental El no a l'os, fet pels pallaresos Vanessa Freixa i Pepe Camps, que pretén mostrar el perquè a l'oposició a aquest plantígrad, als dos vessants del Pirineu, el català i el francès, s'estrenarà aquest divendres a Sort. El film dona veu a una vintena de persones entre pastors, ramaders, tècnics, administració, antropòlegs o conservacionistes. El documental vol generar empaties cap a un sector que s'ha d'enfrontar periòdicament a diferents problemàtiques generades en molts casos per una deficient gestió per part de l'administració i que poques vegades s'han sentit escoltats. Pepe Camps ens explica, a part d'això que et deia ara, també que pretén aquest documental abordar la desconnexió entre el món rural i el món urbà.
Sobretot el que volíem molt és a la societat més urbana poder explicar això, perquè, clar, al final el que hem vist amb la Vanessa és que el tema de l'os és la punta de l'iceberg, no? Vull dir, expliquem molt al documental que la part francesa i la part catalana el problema és molt diferent. La part francesa tenen el 90% d'atacs, cosa que Alos és una mica la punta de l'iceberg d'aquesta desconnexió, no?, del món urbà amb el rural.
I acabarem parlant de vacunes, perquè el Departament de Salut de la Generalitat ha xifrat en 69.129 les dosis de vacuna de la Covid-19 caducades en les darreres setmanes a Catalunya. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha indicat que aquesta xifra correspon a 9.103 vials i significa un 0,6% del total de dosis administrades. Cabezas ha justificat que s'hagin caducat aquestes dosis per la dificultat d'ajustar l'oferta i la demanda quan la vacunació és sense cita prèvia. Mira, deixeu-me que per aquesta vegada defensi la gestió de la Generalitat. És a dir, després de demanar que poguéssim vacunar-nos sense dates i sense franges d'edat, quan ens han deixat anar a vacunar-nos sense cita prèvia, sense obrir l'aplicació i demanar cita amb dia i hora i lloc, resulta que la gent ha deixat d'anar-se a vacunar. I han caducat aquestes vacunes. Quan resulta que, per cert, la zona de Lleida s'està quedant enrere amb el tant % de vacunats. És intolerable. Recordo que de les 9 persones que havia a la UCI, 7 no s'havien vacunat. 7 no s'havien vacunat. Per tant, si ens ho posen fàcil, sisplau, a Lleida Ciutat, 11 de setembre, al pavelló 11 de setembre, podeu anar i us vacunaran sense cita prèvia i és igual la franja d'edat. Més grans de 12 anys, això sí. Fins aquí l'actualitat del dia. Fem una pausa i parlem de seguida de mobilitat elèctrica amb el cotxe elèctric.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En 13, tres películas únicas. Tres leyendas del cine. Sergio Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone. En septiembre, la trilogía del dólar. El viernes por la noche, El bueno, el feo y el malo. En 13.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Parlar d'aquesta possibilitat que s'engegava a Aitona, del car sharing d'aquest cotxe que Hyundai havia posat durant 3 mesos de manera totalment gratuïta, cotxe elèctric, per compartir, és a dir, a través d'una aplicació, la gent diu, escolta, jo demà a tal hora l'agafaré i el deixaré doncs a l'hora que sigui, no? I la gent es va apuntant. Amb l'alcaldessa d'Aitona vam parlar doncs de que podria ser força interessant, això fa anys que ho hem vist a grans ciutats, però a zones rurals no ho havíem vist mai. I Hyundai ha posat en marxa aquest projecte, que veurem per què el posa en marxa i cap on pot desembocar. Mira, avui parlem amb l'Ignasi Colell, que és responsable d'aquest projecte Vive de Hyundai. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ignasi, per cert, que a Lleida tot això ho mou el concessionari oficial Hyundai, que sou Control Motor, que esteu a l'Avinguda de les Garrigues 68, a la mateixa ciutat de Lleida.
Així és.
Ignasi, escolta, explica'ns una mica l'objectiu d'aquest pla Vive, o d'aquest projecte Vive.
Bé, la idea seria atansar les noves tecnologies als ciutadans que, pues, per ser, diguem, zones rurals, sense cap tipus de despreci, però que pues, tinguin aquesta possibilitat de poder accedir amb aquestes noves tecnologies que diem. Llavors, la idea clara és de deixar un vehicle 100% elèctric a l'Ajuntament i aleshores poden disposar d'un vehicle per fer qualsevol gestió o simplement poder provar un vehicle d'aquestes característiques, coses que potser per una sola zona però no podrien, no tindre ocasió de fer-ho. No? Aleshores, tal com heu dit, el que es fa és a través d'una aplicació telefònica, el client, la persona interessada, demana la sol·licitud d'una reserva. Aquesta reserva no pot superar les 24 hores i ha de ser una persona sempre que estigui empadronada a la població.
Sí.
Perquè, bueno, no se'n puguin beneficiar pues, gent de fora, ja que en aquest cas s'accepta l'Ajuntament d'Aitona qui ens ha donat aquesta oportunitat. Llavors, el que dèiem, això, a través d'aquesta aplicació fan la reserva, se'ls envia un codi, i a través d'aquest codi, ells, quan arriba l'hora que tenen que anar a recollir el vehicle, doncs poden accedir amb ell.
Uh-huh. A més, això, la prova pilot, per entendre'ns, són 3 mesos.
És
gratuït, és a dir, la persona que agafa el vehicle no paga res, el punt de recàrrega l'instal·leu vosaltres, o Hyundai
està
també?
Està instal·lat per Hyundai, exacte, i és completament gratuït, ja l'instal·la l'empresa que proveix d'envells ja a nivell nacional, perquè Hyundai, pues, els cargadors també, els clients que a nivell particular adquireixen aquestes característiques, pues, també els hi col·loquen el cargador al seu domicili o on ells considerin oportú.
Mm-hmm. Aquest pla Vive va començar com a pla pilot amb un sol municipi a Espanya l'any 2019 i va tenir tal èxit que s'ha obert el ventall fins a 40 municipis. Un d'ells és Aitona, que el vam conèixer ahir, però no sé si a la província de Lleida en tenim més.
Pues també tenim un vehicle que va ser 2 setmanes abans a la població de Vilaller.
A Vilaller?
A Vilaller, sí.
I com va funcionar, per cert?
Bueno, està tenint èxit, està tenint molt d'èxit, i l'Ajuntament sembla ser que n'estan força contents. I els conciutadans també, clar.
Com es pot mesurar això? Doncs, home, mirant si el cotxe s'està quiet o no. És a dir, si el cotxe sí. no està mai al lloc de recàrrega,
correcte,
és que té èxit.
Llavors demostra que té èxit, exactament.
Clar. Ignasi, tot això, hi ha una cosa que has dit al principi, que és veritat, no ho havia pensat, però és ideal perquè la gent d'aquest municipi pugui tastar el que és la mobilitat elèctrica amb vehicles. És a dir, igual no el necessito, però ho vull provar. Anem a provar-ho, no? Allò un dia o unes hores al dia. Què em suposa tenir un cotxe elèctric? I suposo que el que ho prove difícilment acaba tornant, eh?
Sí. I bueno, la idea també és a veure si a la llarga podem treure també alguna comanda, que és el que ens interessa a tots, no?
Clar.
Però, clar, bueno, clar. la finalitat, perquè seria una segona finalitat. La primera és atensar les zones rurals, pues, la possibilitat de poder provar aquestes noves tecnologies.
És una bona idea, això, per un municipi, tenir un o dos cotxes d'aquest estil.
Prou.
Vull dir, a vegades un diu, és que, per exemple, el cas d'Aitona, tenim un cotxe a la unitat familiar, perquè no en necessitem més, però un dia hem de baixar a Lleida. Hem d'anar a Lleida, el que sigui, a Lleida o al municipi del costat.
Sí, doncs,
fai la reserva del cotxe per les 2 hores que el puc necessitar, l'agafo, el faig anar i el torno a deixar. Aviam, és força sostenible. És una bona idea, això.
Home, doncs considerem que així és. I això considera tant Hyundai com nosaltres com a concessió de representants aquí a Provincia Lleida.
Uh-huh. Ignasi, com a persona vinculada al món de l'automoció, recordo que estem parlant amb l'Ignasi Colell, que és de Control Motor, és el concessionari oficial Hyundai a Lleida, a l'Avinguda dels Garrigues 68. Et volia preguntar, ja sortint del tema estrictament del pla Vive, bueno, el cotxe elèctric, com el veus? Com està funcionant? Està arribant? Està arribant com creieu? Va més lent, més ràpid? La gent l'està adoptant? El que el prove li agrada? Parla'm del cotxe elèctric.
Bueno, evidentment el quin cor li agrada. Li agrada, sí. I la satisfacció que dona conduir aquest tipus de vehicles, pues, la resposta per part dels clients sempre ha estat satisfactòria, inclús molts han comentat que ha superat les seves expectatives al fer les proves. Evidentment que és el futur. I, bueno, el que passa és que, clar, per temes econòmics, avui per avui, ni que hi hagi les ajudes del Plan Move i a més, pues, l'està costant una miqueta. De fet, cada vegada tenim més clients a les nostres posicions a recollir menys informació. La gent està molt motivada i els interessa el tema.
Clar.
Després, pues, el tema de comandes, pues, poc a poc, cada mes se van agilitzant més.
Clar, et diria que potser fa un temps el primer pensament era que la barrera era, bueno, a veure on el recarrego. Crec que avui en dia ja la primera barrera pot arribar a ser el preu.
Sí. El preu, i també molta gent està preocupada pel tema també dels càrregues, eh?
Ja. Yeah.
Sigui a zones geogràfiques que estan potser més conscienciats, o per el que sigui, o perquè empreses hi han posat a posar carregadors, i llavors hi ha més possibilitats. Però és un dels hàndicaps que encara avui per avui tenim, almenys a la nostra zona geogràfica, eh?
De totes maneres, cotxe petit elèctric a les ciutats, jo crec que quasi bé l'hauríem de fer obligatori i assequible, evidentment, eh? Vull dir, milloraria molt tot, soroll i contaminació.
I contaminació. Sí, evidentment, clar. Evidentment. I cap aquí suposo que aniran totes les marques, eh?
Clar.
Totes les marques.
Doncs ja ho veieu, el pla Vive de Hyundai, que està extès pel territori, a Lleida el tenim a Vilaller i Aitona, i bueno, tot això ho mouen des de Control Motor, a l'Avinguda de les Garrigues 68, que són Hyundai a Lleida. Hem parlat amb el responsable d'aquest projecte a Lleida, amb l'Ignasi Colell. Ignasi, gràcies per atendre'ns i enhorabona.
A vosaltres, agraïts.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar.
I ara sí, que ja tenim el Cosme aquí amb nosaltres. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, benvingut novament.
Aquí amb nosaltres,
Això és una meravella, no? Sí, retrobar-me amb aquest estudi, amb 6 micròfonos i jo sol, escoltes, això és una meravella, bueno, no?
De moment és un primer pas.
De moment m'alegro de tornar-te a saludar, no? O sigui, perquè és l'eslògan d'aquesta casa, no?
Sí.
Les mañanes del senyor Herrera, pues me alegro i
vinga, que ens acostem a la una... I hem d'escoltar l'entrevista Cosmopolita d'avui.
A tu t'agrada l'humor?
M'encanta.
Saps fer humor?
No massa, la veritat.
L'humor se pot fer de moltes maneres, no? Se pot explicar, se pot fer riure fent d'humorista, però també hi ha altres tipus d'humoristes. Està l'humor gràfic.
Ah.
T'agrada?
Sí.
Ho segueixes, els diaris?
Sí, sí, perquè són bastant àcids.
Home, jo llegia, per exemple, jo estic habituat d'allò del TVO i totes aquelles coses.
Bueno,
i, clar,
això també.
Havia allò dels còmics, aquelles coses, no? Jo tinc un personatge que precisament està fent el camí de Santiago, el camí de Sant Jaume, Sant Jacobeo, que també ho serà l'any que ve, Ricard. Els gallegos ho munten bé. Aquest any a Sant Jacobeo ha hagut el Covid, diu, no, este año y el próximo también. Bueno. I a sobre li han dit, sí, que vol anar al Sant Pare, o sigui que ho volen tot, els gallegos ho munten molt bé. Jo tinc amb un dibuixant gràfic, que és un home que, bueno, ho entén de molts anys al diari La Mañana. Ell es diu Marçal Abella i Brescó. A més, és curiós, i això li preguntarem, va ser regidor d'un ajuntament, és compatible això de ser regidor i pegar pal als polítics? Marçal Abella, on te trobes?
Hola, bon dia, Cosme, i bon dia a tots els oients. Ara mateix estic a Bilbao, estic fent el camí de Santiago del Norte, i vaig començar a Irún, i ara mateix a Bilbao.
I en qui vas?
Vaig a la meva parella, la meva dona, i aquí estem mano a mano caminant cada dia.
Bueno, llavors no pots fer cap malifeta, no?
Bueno, doncs ho podem fer junts, també.
Ah, val. Bona resposta. És una cosa que t'agrada de fer o és una promesa? Per què fas el camí de Santiago?
No, diguéssim que m'agrada. Hi ha diferents motius. Un, perquè a mi m'agrada la història. Vaig fer, fa uns anys, vaig fer el camí de Santiago, el francès, el que va de Roces Valles fins a Santiago. Em va agradar moltíssim per tota la seva història i he dit que a mi m'agrada molt la història. M'agrada molt dibuixar i amb tots els viatges que faig vaig amb el meu quadern de dibuix i vaig dibuixant en els llocs on vaig parant i vaig fent aquesta col·lecció que per molta gent tenen el seu àlbum de fotografies i jo tinc el meu àlbum de dibuixos.
Molt bé, o sigui, tu la teva càmera és les teves mans.
És a les meves mans. Sí, és una mica més lent, però és molt agraït.
Marçal, jo te recordo els anys 80, quan feies aquella tira tan irònica, els Ferrús, yeah. I també les Marçalades. Què ha canviat d'aquell personatge fins ara, Marçal?
Bueno, tot va evolucionant. A veure, jo continuo agradant-me l'humor gràfic, continuo agradant-me dibuixar. Ara van ser uns anys que m'he dedicat moltíssim amb el tema demogràfic, amb el diari. Ara faig molt menys humor gràfic perquè ara no estic treballant en premsa, estic treballant per altres editorials i faig més il·lustració i dibuixos d'aquest tipus. Però per mi van ser uns anys molt bonics. Era un temps al diari en el que encara internet no el teníem, al començament sobretot, i que anàvem a la redacció i estàvem amb tots els companys, i era una vivència molt xula,
Efectivament, els anys 80, de gran record, no?
80-90.
Sí, sí, amb los Piñeiros, Molinas, Bautistas i otros, i Rossell. Però anem a parlar també una mica d'aquest humor, l'humor català, l'humor espanyol, o el que estàs fent, per exemple, a Portugal o a altres països que estàs fent. Canvia molt l'humor?
Això ho veiem en el, en els països més propers nostres, no tant. Vull dir que veus que l'humor s'entén bé i pot ser més o menys similar, jo crec. Però quan fem concursos d'humor gràfic, que sovint em toca fer de jurat, i arriben dibuixos d'arreu del món, veus realment... Quan els dibuixos venen de Xina, per exemple, o venen d'Iran, o venen de països d'aquest tipus, moltes vegades ens costa molt interpretar, perquè segurament les pròpies costums que ells interpreten al dibuix, nosaltres no les entenem, ens costa una mica. Però suposo que tots els països tenen la seva idiosincràsia, la seva manera de pensar, i tot això que reflexat en el dibuix.
Te vas buscar molts enemics? Estan a la premsa?
Home, jo espero que no.
Si te vas buscant en aquell moment, se van enfadar molt amb tu per algun que vas fer o no?
Jo recordo un d'un polític del moment que al final va acabar trucant, sé que va acabar trucant al diari i va dir, bueno, potser que parem, no? I ja està, només va ser una cosa d'aquestes que tampoc em va influir massa. I després vaig fer una sèrie sobre el papa, de pop, que es deia, d'humor sang, eren els dominicals del diari,
sí.
a la revista, em sembla que es deia la revista, em penso que es deia.
La revista, sí.
La revista. I sortia la contraportada, i aquí, jo no diria enemics, perquè de fet era un humor blanc, però sí que, com que tocaves l'església, tocaves una figura com el papa, hi havia gent que escrivia al diari, i això m'ho ensenyaven, en plan anònim, de que ja està bé, que si el castigo divino, que si... coses així. Però tampoc era majoritari. Ja dic, aquest sobre el papa no era un humor àcid, sinó més aviat era un humor blanc, era amable.
Suposo que aquest xampare t'ho acceptaria molt bé, perquè aquestes coses li agraden, S'ha de dir tal.
Sí, jo recordo amb l'amic Jordi Curcó,
sí,
que vam estar... que vam enviar fins i tot al Vaticà un exemplar d'un recopilatori que es va fer, i vaig rebre carta del Vaticà. No em deia ni bé ni malament, em deia només que gràcies, que acusaven el rebut de la revista i...
Bueno, si ho vas fer malament, suposo que has fet el camí de Sant Jaume per pagar-te els cops allà a Santiago i demanar disculpes, no?
Segurament.
Ets molt entremaliat? Ets un noi d'aquest travieso, de petit, o no?
Jo diria que no. Jo diria que era un noi que m'agradava molt dibuixar, més que no pas entremaliat, m'agrada dibuixar, m'agrada jugar a futbol, m'agrada aquestes coses.
Treies un 10, no, suposo, en dibuix?
En dibuix treia una bona nota, sí, una bona nota. El que passa que sempre recordaré que els pares era un tema que no li agradava massa, no? Sempre està aquell fent dibuix, sempre està fent ninot, sempre fa, bueno, això. Vull dir, els pares voldrien que fos una altra cosa i no li veien massa futur amb això de dibuixar.
Ets aplequista de l'Aplec del Cargol? Has participat de l'Aplec o no?
No hi vaig. Bueno, hi vaig a l'Aplec de Cargol com a visitant. Em convide una penya que fan un concurs també i em quedo normalment a sopar amb ells. Sí. Però no estic en cap penya de l'Aplec, no.
De tot el que hi ha a la ciutat de Lleida, què és el que més t'agrada dibuixar?
La Seu Vella, sens dubte. La Seu Vella té racons... per dibuixar i no acabar-los. És un tema que sovint hi pujo, sovint la dibuixo i m'ho passo molt bé.
I gastronòmicament com vas? Saps cuinar molt o t'agrada més menjar que t'ho faiguin?
A mi m'agrada cuinar. Quan som colla, això ja m'agrada ja posar-me la cuina. També m'agrada molt fàcil, Cuidado. És que les dues coses estan bé.
I cantar garrotins sense as o no?
se'm dona molt malament de cantar, eh?
Sí?
A vegades, sí, quan anem quan amb el Taqueta o fins i tot amb el Beethoven, que hem anat a un concert, sí que va seguint, que t'agrada la música d'aquesta i tot això, però ui, se'm dona molt malament cantar.
Sí, mira, dissabte precisament que havia tot això de l'obert del casc històric, que allí estava el Boire i tota aquesta gent cantant garrotins i cantant les cançons de Lleida, no?
Sí.
A tu et passa allò de que quan marxes de Lleida i tornes i veus la seva vella, t'emociones?
La veritat és que ho comentem moltes vegades amb la dona quan tornem a Lleida, que almenys és dius, ostres, ja estem a casa, no? Com ja. Deia, es veu de lluny de tots els costats, és allò, dius, ostres, ja estem a casa. Sí, la veritat és que, no sé si la paraula és emocionar-me.
Bueno, això ho diu el Jaume Aurà a les seves cançons, que al veure la seva vella no s'emociona, és un mal lleidatà. No, sempre ho recordo, i això ja direm el perquè al seu moment, però mon pare, quan portava les màquines de tren, la gent quedava dormida o quan venien de la Pobla, i quan veia la seva vella, ta-ta-ta-ta, començava a picar, perquè així la gent mirava la seva vella, no? Tocava tocar el pito, no? Però bueno, en què estàs treballant? Que és la darrera pregunta.
Bueno, jo m'he dedicat sempre, a part de fer aquell temps que vaig estar a la Manyada del Gràfic, jo ja estic dibuixant còmics. Al començament vaig començar a la Bruguera, després he estat treballant per la Disney Europa durant molts anys. Ara estic fent il·lustracions per a Alemanya, per revistes alemanyes, faig còmic també per la casa Playmobil d'Alemanya també, i després, pues, bueno, ara sempre faig dibuixos i tinc un projecte interessant entre mans en el que tu seràs partícip d'alguna manera, ni que sigui petita.
Bueno, doncs ja ho descobrirem en el seu moment. Punt i final, ara sí que et demano que em facis una pregunta compromesa. Em coneixes de petit amb pantalons curts i avui us porto, precisament, tot i que fa fred a Lleida, però bueno, m'he volgut ficar pantalons curts. Me pots comprometre davant de l'audiència, no? Fins i tot quan escrivia al diari La Mañana molt malament, que el senyor Quintanilla me deia, Cosme, usted haga faltas, que para eso estoy yo, para corregir.
Molt bé. Pues no sé, Cosme, vaig estar al teu museu cosmopolità, que per cert em va agradar molt. De totes les peces que hi podria haver, quina és la que t'agradaria que hi fos i no la tens? I dius, ostres, aquesta seria... A millor és impossible, és utòpic, eh? Tens aquella peça que dius, ostres, com a lleidatà, com a... M'agradaria tindre-la i sé que no la tindré mai.
Bueno, no, impossibles no existeixen en mi, eh? O sigui, jo sóc molt pesat, eh? M'agradaria tindre... Tinc la banda, ja vas veure que tinc la banda de regidor, que la vaig trobar en una paperera, tot i que està bordada en bord, perquè algun regidor o algun del gabinet va dir que feia olor a franquisme. Quina tonteria. Però bueno, m'agradaria tindre un bastó d'alcalde. Perquè jo no seré mai alcalde. Per cert, que no ho he dit, tu vas ser regidor de l'Ajuntament del Picat.
Jo vaig ser regidor durant 4 anys de l'Ajuntament del Picat, vaig ser regidor de Cultura, d'Educació, Esports... Ja. Però allà ens ho repartim.
Doncs pues bueno, de moment amb un vostre de mando me n'aconformo i tot lo de més, i lo millor que tinc per mi és la benedicció papal, per mi. Això és lo més bonic que tinc, les metopes i tot això poden vindre, però... I ara espero una cosa molt interessant a nivell de tota Espanya, que penso que serà bonic, no per mi, sinó per la ciutat de Lleida. Marçal, Abella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i felicitats pel teu camí de Santiago, que vinguis a Lleida amb molta alegria.
Molt bé, Cosme, moltes gràcies a tu, moltes gràcies a l'audiència.
Bueno, Ricard, ja ho veus. Ja veus que no està a qualsevol puesto, eh?
No. Molt bé. M'ha agradat aquesta entrevista.
Bueno, ja veus que ha d'haver una mica de varietat.
Cosme, ens escoltem i ens veiem la setmana vinent.
Efectivament, vinga, adeu-siau, que vagi bé. Mira, adiós.
I nosaltres que ens plantem ja a la 1 de la tarda, després hi tornem amb el migdia de Cope. Soc el Ricard Álvarez i aquí t'espero, eh? El cielo se pintara de azul y apareciste tú entre la multitud y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejo llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Bondi,
tú me has cambiado. Tú me has cambiado.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. Hoy arrancamos en el barrio de Todoque, en la localidad de Los Llanos, de Aridane, en la isla de La Palma. Es la última zona urbana que se va a encontrar la lengua de lava en su camino hacia el mar. Un barrio desalojado, pero donde los vecinos están volviendo hoy a toda prisa a sus casas para coger lo imprescindible.
¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos!
La Guardia Civil les apremia para que cojan a toda velocidad lo que puedan antes de que la lava pase por este barrio que todo apunta a que va a quedar parcialmente sepultado. 15 minutos, a veces incluso hasta menos, es el tiempo que tienen en muchos casos para recoger sus pertenencias. Toda una vida guardada en una casa, imagínate, documentos, fotos, aparatos, cacharros, ropa, y que tienes que seleccionar, elegir qué te vas a llevar, qué salvas y qué dejas allí, sabiendo además que no lo vas a recuperar. Yo creo que todos, sin duda, cogeríamos todas esas cosas que... Es verdad, a lo mejor no tienen un gran valor económico, pero sí sentimental, esos recuerdos que quieres que te acompañen siempre. Porque muchos de estos vecinos saben que no solamente no van a volver a sus casas, sino que no va a quedar ni rastro de ellas, ni un pilar, ni un muro, ni una pared, ni siquiera el solar donde poder levantar de nuevo unos cimientos. Casi 200 familias han perdido ya sus viviendas y otros inmuebles, y pueden ser muchas más cuando la colada de la lava pase por este barrio de Todoque. Para intentar que el daño sea el menor posible, los bomberos están utilizando excavadoras para abrir un cauce e intentar desviar la trayectoria de la lava y que no afecte a las viviendas.
Estamos intentando, aquí en Todoque ya está llegando la carretera, se ha ocurrido una maniobra por intentar lo que no sea, intentar encauzar por el barranco que está junto a la iglesia, el río de lava, mientras que cuando pase por aquí enfriar los flancos, para intentar que se concentre en la cabeza y vaya por el barranco, y a ver si sabemos que es muy complicado, pero bueno, por intentarlo.
Dicen que lo tienen que intentar, pero saben que es casi imposible luchar contra este monstruo que es la lava. Fíjate, avanza lentamente, pero ocupa una extensión de 154 hectáreas, lo que equivale a 154 campos de fútbol. Y en algunos puntos acumula una altura de 15 metros, como un edificio de 6 plantas. Es ya el cuarto día de erupción del volcán, que ha entrado además en su fase más explosiva. Las cenizas ya lo cubren todo, mientras la nube de azufre sigue acercándose a la península y va a entrar mañana por la tarde a través de Murcia y la Comunidad Valenciana. Bueno, enseguida vamos a estar allí en la isla de La Palma para conocer la última hora. Es miércoles 22 de septiembre, primer día del otoño, que comienza con un volcán en erupción y con una dana que nos está dejando también fuertes precipitaciones. La naturaleza en estado puro, recordándonos de lo que es capaz. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, esa dana sigue afectando a Baleares, Comunidad Valenciana, donde ya se ha activado la preemergencia, y Cataluña, donde la Generalitat ha activado también la alerta por posibles inundaciones. La situación más complicada se ha dado a esta hora en la ciudad de Melilla, donde el centro de esta ciudad está totalmente inundado. Es el agua al discurrir en tromba por las calles de la ciudad autónoma. Las tormentas y las fuertes lluvias en estas zonas han provocado ya cortes de carreteras, viviendas anegadas y múltiples desperfectos en coches y en los elementos urbanos. Y adivina qué, Pilar, pues vuelve a subir la luz. Hoy es un 17%
raro,
más cara.
¿Eh?
Sí, es algo rarísimo, ¿no? Nunca lo habíamos oído. Pues bueno, te cuento. Hoy es un 17% más cara y alcanza los 175 euros con 87 céntimos el megavatio hora. El segundo precio más alto de la historia y casi cuadriplica el importe que se pagó el mismo día del año pasado. Baja, eso sí, un 21% el número de desahucios en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2019. Sin embargo, suben las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta, las cuales crecieron un 98% frente a hace 2 años. También contamos que han sido intervenidas en la localidad granadina de Escúzar 40.000 plantas de marihuana y 130 kilos de esta droga ya procesada en la mayor plantación hallada en la provincia de Granada. Y en la audiencia general de este miércoles, el Papa ha recordado su viaje a Hungría y Eslovaquia como una triple peregrinación de oración a las raíces y a la esperanza. Francisco ha lamentado que la presencia de Europa se diluya entre el comunismo y el pensamiento único, fruto de la mezcla de viejas y nuevas ideologías. También que el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, celebrará a las 7:30 de esta tarde una Eucaristía en el santuario de Nuestra Señora de las Nieves de la isla de Las Palmas. Allí pedirá a la Virgen para todos los palmeros esperanza y fortaleza y dará gracias por los medios técnicos y humanos que han permitido anticipar la erupción del volcán y poner a salvo a la población sin que haya que lamentar víctimas personales.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes. Nueva jornada de Liga y el Real Madrid recibe al Mallorca.
Estamos en medio de la sexta jornada de Liga. La victoria del Atlético de Madrid en Getafe le coloca líder con un punto por delante del conjunto blanco que recibe en el día de hoy al Mallorca. Noticias de este partido, Miguel Ángel Díaz.
Con la última lesión de Carvajal, Ancelotti tiene 6 bajas en total. Se prevén rotaciones y jugadores como Camavinga y Asensio van a ser titulares. Informa Jordi Jiménez, que llega con muchas bajas en defensa el Mallorca. 3 de los centrales de la primera plantilla, Raillo, Russo y Sedlar, están lesionados. Por lo tanto, uno de los canteranos podría incluso debutar en el equipo. Quedan entradas en las taquillas del Estadio Santiago Bernabéu. Va a pitar Alberola Rojas.
El partido es a las 10 de la noche. A esa hora se juega también el Villarreal-Elche y a las 7:30 Sevilla-Valencia y Español Deportivo Alavés. El Barcelona juega mañana en Cádiz. A esta hora está prevista la rueda de prensa de Ronald Koeman. Ha dado ya la convocatoria para el partido de mañana. Es la misma que contra el Granada. Solo entra Nico González por Balde. Y sobre una posible candidatura de Madrid para los Juegos de 2036, esta declaración de hace un momento del gobierno, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco.
Y yo creo, sinceramente, que España, como país, está perfectamente preparado para organizar unos Juegos en 2036. Lo hemos demostrado. Todos los acontecimientos deportivos que ha organizado España, que se han hecho en España, han sido todos exitosos. Con lo cual estamos perfectamente preparados en todos los terrenos para abordar la celebración de unos Juegos en 2036.
Y tiempo de juego, les recuerdo, va a ser hoy a las 7:30 de la tarde con la jornada de Liga, con estos 4 partidos de la sexta jornada.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Dimecres, recorda, estem al bell mig de la setmana, 22 de setembre, plovisquejant a moments a la ciutat de Lleida, però de quantitat d'aigua, res. De moment s'han recollit poc més de 0,1 litres per metre quadrat. Això sí, la temperatura segueix clavada als 16 graus a la ciutat de Lleida. Pluges intenses al sud de les comarques de Tarragona que afectaran amb molta menor mesura a les Garrigues i al Segrià. La part forta està a la zona tocant al mar. Aquí ens arribaran precipitacions que seran cada vegada més fortes si baixem cap al sud de la província de Lleida, però res com el que ha caigut, per exemple, ja a Tortosa, Amposta, etc. Nosaltres el que farem tot seguit és buscar l'actualitat ràpida de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja saps que avui, dia 22 de setembre, és el Dia Mundial sense vehicle, per entendre'ns, i que avui, justament, i després de parlar abans amb el responsable del Pla Vive de Hyundai, amb l'Ignasi de Control Motor, doncs la Generalitat de Catalunya acaba d'habilitar nous ajuts per a la compra de vehicles elèctrics. La nova subvenció per a un turisme amb més de 90 quilòmetres d'autonomia és de 4.500 euros, que es poden convertir en 7.000 si s'acredita el desballestament del vehicle vell. La Generalitat ha habilitat aquest nou paquet d'ajuts de 65 milions d'euros per a aquesta adquisició de vehicles elèctrics. Tot això estarà en marxa dins del programa Moves 3 fins al proper 31 de desembre del 2023, els propers 2 anys, i es preveuen tancar uns 7.000 expedients. Amb tot això, i canviant de tema, però relacionat amb el amb vehicles i parlant de successos, ahir a la nit hi va haver un xoc a la cruïlla dels carrers Priorat i Cerdanya entre dos vehicles. amb un dels conductors amb positiu penal per alcoholèmia. El turisme del xòfer begut va volcar i, a més, va xocar contra 5 vehicles que estaven estacionats. També una dona de 70 anys i un jove van resultar ferits ahir en un accident de patinet elèctric. El sinistre es va produir a migdia, quan la dona va creuar per sobre del carril bici per accedir al pas de vianants quan el patinet elèctric la va embestir. Tots dos van ser evacuats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I la Fiscalia s'oposa a la concessió de l'indult a Hasél per reincident. L'entorn del cantant acusa de cinisme el govern per haver anunciat reformes del Codi Penal. I l'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa, o posarà en marxa, el funcionament en funcionament en les primeres 19 càmeres instal·lades a l'Horta. Es preveu que s'arribi fins a 46 en els propers 2 anys. Aquesta és la xifra màgica, ara. Quan l'Ajuntament anunci millores, normalment, fixeu-vos, normalment aniran acompanyades de... s'acabarà en els propers 2 anys. Per què? Perquè hi ha eleccions d'aquí 2 anys. Presumptament, això és un pensament que jo tinc, que tu pots compartir o no. Si el comparteixes, m'envies un missatge i m'ho expliques. 664-526-180, un WhatsApp de veu, una nota de veu o de text. Que no ho comparteixes, doncs el mateix. Envia'm un missatge de veu o un missatge de text al 664-526-180. El meu pensament, com a ciutadà, és que ara tot el que s'anunciarà vindrà amb aquestes dates. Tranquils, que en els propers 2 anys farem. En els propers 2 anys farem. Per què? Hi ha eleccions al mes de maig del 2023. Això és pensament meu. El comparteixes? Envia'm missatge. No ho comparteixes? Que és totalment lícit. Envia'm missatge, però que vull escoltar el que tu opines, que m'interessa moltíssim. També l'Ajuntament de Lleida descarta revisar d'ofici el pla urbanístic de Torresalses. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat no l'elaborarà aquest informe facultatiu que havia sol·licitat l'Ajuntament de Lleida. I la caravana iquiosc.cat en ruta farà parada a 10 pobles de Lleida per portar-hi les revistes en català. El quiosc mòbil de l'APEC apropa les publicacions a municipis on no arriben per falta de punts de venda. Ull amb aquest tema secundari, que estem parlant de que el territori és molt important, de que hem de fer que el territori no es despobli, però resulta que tanquem entitats bancàries, tanquem supermercats i fins i tot hi ha municipis a la província de Lleida, a l'àmbit rural, que no disposen de punts de venda de diaris i revistes. Ull, perquè per un costat diem que no, que hem de mantenir vertebrat i amb població tot el territori de manera sostenible, però l'hem de mantenir, però per l'altre es van restant els serveis que reben. Si ens escoltes des de una zona rural, envia'm un missatge i m'expliques quina situació viviu al teu municipi. 664-526-180. 664-526-180. M'és igual si és gran o petit. Explica'm quina és la situació, perquè més d'un o d'una ens heu explicat, ens heu trucat i ens heu enviat missatges per explicar-nos que una cosa tan fàcil com anar al caixer a treure diners, heu d'agafar el vehicle i fer 20 minuts de carreteres secundàries per arribar a un municipi on hi ha un caixer que no és de la vostra entitat i que a sobre us cobren per treure diners. Això ja em sembla tremendo, I a Sort, s'estrenarà aquest divendres un documental on s'aborda l'oposició a la reintroducció de l'os. El no a l'os dona a conèixer la realitat de la ramaderia i planteja la dicotomia entre el món rural i el món urbà. Nosaltres fem una pausa ràpida i de seguida parlem de noves tecnologies aquí a COPE Lleida.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila. Porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
A Rinascimento, després de 35 anys de decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Tot seguit parlem de noves tecnologies. Comencem l'Info Cope Lleida. Ens durà directes cap a 2:15. Ja saps, tots els dimecres parlant de noves tecnologies de manera entenedora. I si ens passem, m'envies un WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180. I ens dius, que no entès res. Com sempre, tot això amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs si dimarts passat vàrem tenir la presentació dels nous dispositius d'Apple i Xiaomi, doncs també va presentar, Xiaomi també va presentar el seu nou telèfon icònic. I avui a la tarda, doncs tenim presentació de Microsoft, dels seus nous Surface, o sigui que tenim un setembre una miqueta mogudet, també entrat en força. Doncs, i a més, Microsoft, amb els seus nous Surface, doncs suposo que espera també doncs, aquest nou Windows 11 a l'octubre i tot va encaixat. El que ara no tenim és encara ensenyats els de Microsoft per fer les seves presentacions, perquè això s'ha de fer dimarts a la tarda per explicar-ho des d'aquí el dimecres. Els d'Apple ja ho han après, això. Doncs després d'una setmana doncs hem pogut ja entrar en detall amb les diferències del seu iPhone 13 i el 13 Pro. Ho repassarem a la tertúlia. Però també recordem que aquest divendres ja podem anar a comprar aquests nous iPhones a les botigues, no? I aquesta setmana doncs, una notícia que publica The Wall Street Journal, que Apple treballa en funcions perquè l'iPhone pugui detectar la depressió o el deteriore cognitiu. Important, no? Com sempre diem, que la tecnologia està per ajudar-nos i fer-nos la vida més fàcil. Temes per la tertúlia en tenim, però primer, com sempre, l'efemèride, i avui ens citem això dels conceptes bàsics. Doncs som-hi, per començar, un moment del record, on el David sempre explica aquesta efemèride. Fins a quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues tal día como hoy, de 1986, se realizó un precedente histórico para la industria de la computación, de la programación, y fue el caso de NEC contra Intel, donde por primera vez de esas leyes que se estaban trabajando y que nunca dejan de evolucionar, como son las leyes de patentes, dictaminó un juez que, señores, el software debe patentarse. Que algo que desde 1974 con las patentes de software era algo que, bueno, pues que casi no se patentaba, solo había un pequeño loco llamado Steve Jobs y el señor Wozniak que patentaban las cositas que hacían, el resto prefirió no patentarlo. Hasta que en 1986 NEC, ponía una denuncia a Intel por decir que, bueno, pues que estaban utilizando muchos parámetros suyos para hacer funcionar sus equipos y sus software. El juez les dijo, estimados señores, esto no está patentado, con lo cual, si ustedes lo tienen publicado, cualquiera lo puede coger o lo puede hacer lo que quiera con esos símbolos computacionales. Aquí, en 1986, ya es donde se puso en paralelo el trabajo de todos los programadores que abogan por el software libre a las grandes empresas programadoras que se encargan de tener un software exclusivo y patentado para que todo aquel que lo quiera utilizar tenga que pagar por sus servicios.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis tequis en antena. Ens han traslladat a l'any 1986, amb tot un referent històric com l'efemèride. Doncs, i ara, avui, encetem, doncs, secció nova.
Conceptes bàsics.
Doncs encetem aquesta nova secció de conceptes bàsics i avui volem començar per un molt bàsic, molt bàsic, molt bàsic. Ho anunciàvem la setmana passada. Què és el Wi-Fi? És el Wi-Fi. Doncs segur que hi ha algo del Wi-Fi que segur que no saps. I si realment no ho saps exactament el que és, ara mateix t'ho expliquem. A veure, senyors, cadascú, com definiria o com definiríeu què és el Wi-Fi perquè els oients menys tequis ens entenguin?
Home, la definició bàsica és la transmissió de dades sense fils. Bueno, és un tipus de transmissió de dades sense fils. Però aquesta és la fàcil, David.
Exacto. Bueno, al final es un estándar de comunicación. Si es sin hilos, pues sabemos que utiliza unas cositas que no vemos, que son ondas, y esas ondas además van en unas frecuencias. En este caso, el estándar 802.11 nació, bueno, pues de precisamente intentar conectar de una forma sin cables ordenadores entre sí para comunicarse y pasar datos. Por supuesto que esto es con visibilidad, es decir, nos vemos, un equipo se ve al otro casi físicamente, ¿no? Se vería físicamente para poder llegar. De aquí se han empezado a desarrollar bandas, a desarrollar un montón, todo tipo de comunicación vía lo que llamaban Ethernet. Pero lo primero y lo más importante del Wi-Fi, y por lo que pudo nacer esto que llamamos Wi-Fi, que como bien dice Ricardo, no es más que una conexión de datos de forma inalámbrica, es que esta normativa IEEE 802.11 es la normativa que decidieron todos los fabricantes, desarrolladores de software y de equipos del mundo, decidieron que tenía que ser el tipo de comunicación, con lo cual es una de las pocas cosas,
sí,
junto con otra palabra que veamos por ahí, en el cual el mundo entero, en vía de desarrollo para la comunicación, utilizaron un estándar. Fue el Wi-Fi Alliance, ¿no? Lo llamaron esta alianza Wi-Fi, ¿no? Donde precisamente el loguito siempre que vemos del Wi-Fi negro y blanco con la palabra Wi-Fi dentro, ¿no? Bueno, pues nos recuerda como lo que hicieron el Yin y el Yang, ¿vale? Sí, dentro de la tecnología y dentro de la comunicación.
Per cert, que de tipus de Wi-Fi n'hi ha molts, abans s'anomenaven per lletres, ara va amb números. Per tant, dic, si el vostre router a casa o aquestes històries, veieu Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, bueno, pues, a més número vol dir que és una versió més moderna i que teòricament doncs arriba més lluny, però el que deia el David de que els dos punts que es connecten inalàmbricament s'han de veure és pràcticament veritat. Si no, fixeu-vos, si en una casa teniu el router en una punta del pis, a l'altra punta què passa? Que ens arriba molt justet, oi? Doncs és justament això, perquè hi ha portes, perquè hi ha parets entremig, i les zones sí que és veritat que van rebotant, però com més van rebotant, més s'afebleixen i més els hi costa arribar. Per això, o sigui, la disposició òptima és que visualment es veguin. Però com que això a les cases no pot ser, perquè hi ha parets i portes, doncs es van desenvolupant diferents tipus de Wi-Fi, doncs per salvar les parets i per salvar les portes. Però vaja, la Wi-Fi és això.
És una de les avantatges que es van posar tots els fabricants a tindre un estàndard, perquè si no cadascú fabricava el seu estàndard i al final quan tu compres un gadget d'un dispositiu d'una marca i l'altre d'una altra marca no s'entenen. D'aquesta manera tots van optar per un mateix protocol perquè així tots els dispositius se puguin entendre i puguin parlar entre ells i connectar-se entre ells.
Afortunadament. Bueno, una mica més, perquè quan et diguin, escolta, que tens wifi a casa, que sàpiguis de què et parlen, és això. I ens hem deixat moltes coses del wifi, que ja avançarem, podem tocar un altre dia, lo del 2.4, lo del 5, la domòtica i aquestes històries.
Vinga.
Però ara cap on anem?
Cada dia anirem explicant un concepte. Ara sí, tot seguit debatrem i desenvoluparem el sumari d'avui a
La Tertúlia Freak.
I ho comentàvem al començament, doncs la previsió de Microsoft és començar a llançar el seu nou Windows 11 aquest 5 d'octubre. I avui a les 5 de la tarda ens presentarà el seu nou event de Surface. Entenc que posarà de llarg tots els seus dispositius amb Windows 11, no?
Però que el Windows 10 no havia de ser ja permanent, no van dir que ja era l'última versió i que anaven fent millores anuals. Jo no tenia clar això del Windows 11, no lo sabia, David.
Bueno, ya sabéis que los departamentos de marketing y comunicación siempre tienen su punto a seguir y nuestro cerebro está acostumbrado en la tecnología solo desde hace no más de 18 años a que tenemos un número 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Y si no, el otro día Mark Gurman, uno de los gran gurús periodistas de... Que hablan sobre cosas o filtran cosas de Apple, ya nos ponía, ¿no? Hay una cosa que Apple nos ha dejado clara y es que tenemos un iPhone 13 y que los siguientes ya sabemos que van a ser el 14, el 15, el 16, el 17. Bueno, pues con Windows exactamente igual, sí, parece ser que Windows 10 realmente ha sido el gran cambio y llevamos 4 años de Windows 10 casi con un gran cambio y con software libre. Software sin licencia por parte de Windows, eso sí, vieron dónde estaba su negocio y, como no, el Office 365 es el que les da sus ingresos. Pero claro, si solo hacen un restyling y seguimos teniendo nuestro Windows 10 y se sigue llamando Windows 10, llegará un momento en el que nuestro Windows 10 sea un Windows menos 10, por lo menos para nuestro cerebro. Pero si le ponemos otro nombre, nos permite hacer un lanzamiento, nos permite que todo el mundo esté más atento, nos permite que hasta nuestras acciones en la bolsa, como se espera que ocurra desde hoy a las 7 de la tarde en España, 10 de la mañana, allí espera que suban, como no solo porque se presenta un Windows 11, ¿no? Estamos en el mes de las presentaciones, nos preparamos para la Navidad. La semana pasada teníamos presentación de Apple, donde este viernes podemos comprar ya sus equipos. Esta tarde tenemos presentación de Microsoft y donde, como no, su Windows 11 lo va a presentar en el único cacharro que vende, porque es el único que vende y es el único al final que ha encontrado en su mercado, que es el Surface, ese híbrido entre tablet y ordenador. Y cómo no, también la semana pasada, el miércoles después del programa, siendo las 7 de la tarde aquí, hora española, teníamos hasta la presentación del número uno en ventas de smartphone en toda España y que está creciendo en Europa como una bestia, que es Xiaomi, donde presentaba su Xiaomi 11T, un equipo gordísimo también, a sus precios. Con lo cual, Microsoft a vender el único equipo que tiene y, eso sí, a darnos un pequeño restyling con Windows 11 para decir, ¡ay, te has actualizado al 11! No simplemente, ¿has actualizado Windows? No, ¿has actualizado al 11? Eso es un poquito lo que buscan y creo que es más fase comercial lo de los nombres que realmente, como bien decía Ricard, el que se quedaran con los...
Clar, de totes maneres, David Casero, ho dic per la gent que digui, bueno, hosti, jo és que acabo de posar el 10 i tal. Entenc que tothom que té el 10 podrà passar l'11 sense problemes.
Sí, a priori sí, es decir, a no ser que tu ordenador ya viniera de Windows 98, pues
bueno, pero si tienes, no, pero si tienes el 10, maneres, si tienes el 10, pasar al 11 sí.
De totes maneres, Ricard, a la pàgina web de Windows et diu què necessites o què tens de tenir per poder passar a l'11. Vull dir, tu pots comprar si el teu ordinador tindrà les capacitats suficients per passar a l'11.
No, ho dic també
lo justet,
perquè...
Lo més justet de processador és el i3, ¿vale? Que todavía sigue siendo compatible según el listado. Lo único que, bueno, pues ya pasa lo mismo. Es decir, han hecho como están haciendo ahora todos los desarrolladores de software, ¿no? De sistemas operativos. Que si tienes un Core i3, que es lo primero que hará, que es lo más pequeñito, más bajito, más lentito que puede haber ahora mismo, desde hace unos poquitos años, la versión que te descargas es mucho menor y las actualizaciones son menores. Está claro que si ya estás contando con un i7 o con un i9 mínimo, bueno, pues ya tienes los mejores procesadores y vas a tener todo el tema de funcionamiento de sistema multipantallas y demás. Por eso precisamente lo van a mostrar, creo, sobre una Surface, ya que esta Surface tiene el último chipset donde puede recoger toda la parte gráfica en la que parece que Windows 11 se va a bueno, lo que van a presentar se va a desarrollar un poquito más o nos va a dar unas cuantas ventajas más.
Vinga, va, repassem el que va passar la setmana passada, perquè ens has avançat doncs, que per un costat Xiaomi va presentar el seu nou flagship, el seu nou icònic, doncs, i ara, doncs, per un altre cantó, Apple també hem tingut una miqueta més de temps per veure quines són les diferències que hi ha entre un 13 i un 13 Pro, perquè molta gent està aquí indecisa, no? Doncs no tenim... o molta gent no sap què fer, cap en quin iPhone decantar. Explica'ns, David, Xiaomi, què és aquest número 1 en ventes a nivell espanyol i Europa que ha entrat últimament amb molta força? Quin és aquest nou dispositiu que ens ha presentat?
Bueno, ellos desde hace tiempo, igual que empezó Samsung, se apuntó a la moda, incluso Apple con sus teléfonos mini, ¿no? Donde nunca habrá un iPhone barato, no es un mini, ¿no? Bueno, pues da un pasito para adelante. En tanto en pantalla como no conexión 5G y en las cámaras, de acuerdo con sus Xiaomi Mi 11T, con el Mi 11 y con el Mi 11 Pro, donde, bueno, pues lo que no nos deja indiferente es tener un chipset de última generación con hasta 3 GHz de potencia. Soporte ese chip, por así decir, por muchos datos que dé, soportan pantallas de hasta 168 Hz. El otro día hablábamos de los 160 Hz que presentaba Apple con su iPhone 13. Y bueno, pues es por esto de los palabrejos que soltamos, ¿vale? Es un chipset de 6 nanómetros. Que esto significa que, bueno, pues que tiene 6 partes, que cada una de ellas se divide en 100 millones, ¿vale? De operaciones. Lo que quiere decir un chipset 5G, una pantalla de 120 Hz, ligeramente inferior a lo que nos ofrecía Apple, pero eso sí, con un chipset que puede aguantar muchísimo más. Además, ha llegado con una pantalla de tecnología OLED de 20x9. Unas cámaras de hasta 64 megapíxeles, donde tienen un gran angular, que ya ponen el gran angular de Sony, que está cogiendo hasta 8 megas. Es decir, hablamos de un telefonaco en cuanto a hardware. El software, ya sabemos que es Google, Android, puro y duro, la última versión, sin ninguna capa de nada, solo con una aplicación de Xiaomi, ¿de acuerdo? Es lo que hace que este equipo se esté posicionando en el más alto de gama en un precio de 549 euros que podremos comprar también a partir de este viernes a través de su web, de distribuidores, tiendas y demás, ¿no? Xiaomi, que no se esperaba que presentara nada en otoño, bueno, pues se apunta a las presentaciones de otoño. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, pues que con los demás, señores, en 2 días empezamos a celebrar la Navidad, empezamos a perseguir equipos y sobre todo aprovechar una cosa que han encontrado todos los fabricantes para poder hacer liquidaciones, y esta se llama Black Friday.
Perfecte, doncs venga, va, ara anem ja per acabar doncs aquesta tecnologia que sempre l'apliquem a les persones, que és quan ens donem compte que ens fa la vida més fàcil, no? I quin gran avanç, no?, que els iPhones puguin detectar les depressions o el deterioro cognitiu. Si això fora... si poguéssim aconseguir aquesta realitat, doncs per Apple fora un tret molt diferencial sobre respecte als seus competidors, no?
¿Hasta dónde va a ser fiable todo esto, Ricard?
No sé, la verdad es que fixeu-vos que això ho va anunciar Tim Cook ja fa mesos, que, o sigui, havien apostat decididament cap al tot el tema que envolta la salut. Vam començar doncs amb les pulsacions, que potser era el més fàcil, no? A partir d'aquí, l'electrocardiograma, l'oxigen en sang, etc, etc. I fixeu-vos que hi treballen i patenten moltes històries per tirar cap aquí. Ara bé, la veritat és que si s'arriba a aconseguir amb un grau de fiabilitat, serà importantíssim, però de moment siguem cauts amb aquestes històries, eh?
Pero fijaros, perdonad, resumen de 30 segundos lo que acabas de decir, Ricard. Precisamente en el mundo de la medicina, esto, bueno, vox populi, ¿no? Te lo dice cualquier médico. Lo más importante siempre es el diagnóstico, ¿de acuerdo? Para saber qué hacer, ¿no? Entonces, diagnóstico difícil. Hasta ahora hemos hablado, o comentabas, oye, oxígeno en sangre y demás, es decir, son tipos de pruebas, electrocardiogramas, es algo que nos conectan a una máquina, ¿no? Y la máquina nos da ese resultado, y le da ese resultado 100% fiable incluso a un médico o a una máquina programada como un médico para poder actuar. Pero aquí estamos hablando de presión. Ojo, ojo, es decir, detectar una depresión. Hay gente, familiares y demás, e incluso médicos que no detectan esa depresión porque tienen que indagar en lo que el paciente les comunique, claro, de forma verbal y no verbal. Aquí, fijaros que...
Aquí entran dos,
llegan a
dos
este
letras.
Punto, lo que me asusta es, ojo, qué pedazo de potencia de inteligencia artificial.
Ay,
es
decir, IA.
Según el reconocimiento de tu cara, según qué es lo que buscas, qué es lo que consultas, qué mensajes escribes, en qué tonos los escribes, qué tipo de música escuchas, qué, o sea, con todo esto, intentar hacer una conjugación para decir, oye, esta persona a lo mejor está depresiva. Claro.
Indicios, y a partir de allí trabajar.
Vale, cognitivamente, pues está claro que en la desconexión de este equipo, el... Es decir, ojo donde nos estamos metiendo con la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, sí.
Si es capaz o va a ser capaz dentro de un tiempo de poder detectar ya no solo problemas físicos nuestros, tomar el pulso, ¿no? Es decir, el pulsómetro, ¿no? Tomar el pulso de problemas físicos a problemas psíquicos, ojo la información que le estamos dando a nuestro teléfono, ojo que nuestro teléfono es una extensión más de nuestro cuerpo y el cual cada día está auditando muchísimo más qué es lo que hacemos.
Con lo cual, recordo lo de tenir el telèfon segur, no entreu a llocs estranys, fiqueu el codi que sigui no de 4 numerats ni de 6, sinó que sigui números de lletres, si pot ser un iPhone amb Face ID millor, si no l'empremta, etc, etc, perquè ja no només són les dades bancàries el problema, sinó que és tota la resta, eh? El mòbil cada cop hi serà tot. Va, que hem arribat, ens hem quedat sense temps i tinc com a bones notícies per vosaltres. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres, però la setmana vinent no ens escoltem, eh?
Festa Lleida.
Festa Lleida.
Festa Major.
Gràcies, David.
Bueno, pues passeu molt bona Festa Major.
I Jaume Sitjà.
Doncs dimecres que ve, Sant Miquel, Festa Major de Lleida, i ens tornarem a escoltar, pues dimecres que ve no, però d'aquí 15 dies sí.
La Santa Sede ha concedido un año jubilar por los 450 años de la Hermandad de Aguas Santas de Villaverde del Río, Sevilla. El arzobispo de la capital hispalense, Monseñor Don José Ángel Saiz Meneses, abrirá un año de gracia que se extenderá hasta septiembre de 2022. Apertura de la Puerta Santa e inicio del año jubilar. El domingo por la mañana, en 13.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los tecnoprecios te ponen más fácil la vuelta al cole.
Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes, que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se te acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me...
etapa que ens plantarem a les 2 de la tarda i ho farem amb la nostra tertúlia amb veu de dona. Avui ens acompanya de moment la Roser Chandri, avui per part de l'associació App Lleida. És la tresorera d'App Lleida, ja sabeu que és l'associació de dones emprenedores, directives, treballadores de tota la província de Lleida, des dels Pirineus fins a la plana de Lleida. Roser Chandri, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, gràcies per estar amb nosaltres i benvinguda. No sé si, perquè jo tinc molt mala memòria, no sé si havies estat alguna vegada amb nosaltres.
Veno i molt contenta de ser aquí.
Molt bé. Roser, escolta, pues res, espero que... A veure, la gràcia és venir als estudis i seure'ns aquí, però bueno, de moment sembla que encara durarà uns dies això. Benvinguda a la tecnologia que ens permet fer aquest tipus d'activitats, només faltaria. Roser, escolta, per conèixer-te una mica, a què et dediques, on estàs treballant?
Doncs mira, jo ara mateix sóc la directora...
Ui, Roser, tenim problemes amb la teva recepció, per tant, tot i que m'encanta veure't, si vols desconnecta el vídeo, que sempre menja més ample de banda, i així a veure si ens arriba millor el so, que és el problema també de les cobertures.
Millor ara? Millor?
Sí, el que passa és que s'entretalla i no sé si tens poca cobertura, i llavors dic, si vols pots desconnectar el vídeo... Que farà que l'ample de banda doncs vagi tot cap al so, com vegis, eh? Provem-ho, a veure si et recuperem. Bueno, ara l'han perdut, espero que es reconnecti. La veritat és que això de les noves tecnologies doncs té aquestes històries, eh? La Jos Ferreny, que també estarà amb nosaltres... es connectarà d'aquí uns minuts, perquè clar, això és el que té, eh? Roser, vinga, queda'm recuperat ara, a veure si...
Ho sento, però no sé si és tema de cobertura o tema de què, però espero poder seguir correctament.
Sí, no pateixis. Roser, dic que anem a conèixer, perquè clar, tu formes part, ets la tresorera de l'associació App Lleida, dic, anem a conèixer la Roser Chandri, on treballa i què està fent.
Doncs mira, jo ara mateix, en aquest mateix moment, porto la Galeria Espai Cavall.
Res, no hi ha manera. Avui tenim un problema.
Hola?
Sí, Roser, perdona, et perdem. Pots desconnectar la càmera de vídeo? Provem-ho així. Provem-ho així.
És la que estava intentant, però... no hi ha manera.
És el botonet, és el botonet aquest de la, bueno, de la, el que hi ha al costat del micròfon, hi ha el d'una, com una càmera de fer fotos, doncs aquest és. A veure si pots desconnectar el vídeo. Mira, mentrestant saludem a la Carme Bellet, que la veig també aquí amb nosaltres. Carme, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia a tothom.
Escolta, encantat de tornar-te a veure. Ets membre del grup Dones Lleida. Sí. Carme, jo crec que la temporada passada com a mínim et vas connectar una vegada amb nosaltres.
Sí, alguna vegada ens hem vist, Bueno. Sempre hi ha notícies per comentar.
Carme, com estàs?
Estem bé, i vosaltres?
Molt bé. Mira, ni que molt sigui bé. Veure'ns així a través de les pantalles, però bueno, ja és un què, eh? Tot plegat.
Sí.
Carme, escolta, estàs a Lleida o estàs al territori?
Estic al Pla d'Urgell.
Al Pla d'Urgell, molt bé. Molt bé, doncs escolta, a veure, la Roser, que no sé si hem recuperat la connexió amb la Roser...
Hola de nou.
Ah, aquí estem.
Espero que ara sí, després de desconnectar el vídeo. M'hauré de disculpar perquè és la primera vegada que...
No pateixis. Jo amb la Roser crec que tenim un problema ara de cobertura. És el que té aquestes coses de la cobertura. Bueno, Roser, t'hem tornat a perdre. Sí, bueno, clar, igual ni ens escolta. En fi. Bueno, anem a veure si la podem...
Et sento i m'estic movent, però no sé...
Bueno... a veure, Roser, que estem fent la...
Teòricament tinc una wifi correcta, però veig que no acaba de ser tan correcta. Vaja.
Bueno, no pateixis. Escolta, que tenim la intriga. Roser, on treballes? A veure si ens dona temps ara.
Doncs mira, porto la galeria Espai Cavallers, que és una galeria d'art contemporani al carrer Cavallers, ja des de fa 17 anys.
Ah, caram!
O sigui que ja...
No, no, és un problema aquest... Bueno, mira, escolta, quan es giren les històries, doncs... mira, Roser, farem una cosa, farem una cosa. Et truco per telèfon, que ja ho sé que no és la millor manera, però... Et truco per telèfon perquè no ens hem de quedar sense poder parlar amb la Rosa. Carme, és el que té aquestes històries?
Sí, no, ja estem acostumades, ja.
Tot ajuda, però és veritat que, sí. que bueno, de vegades ens complica la vida tot plegat.
Bueno, no passa res.
Escolta, Rosa, Carme, com veus el panorama general? Bueno, això donaria per parlar molt, eh?
Això, el tema de la llengua, aquesta qüestió de les plataformes, que em sembla molt interessant, que una altra vegada perdem el temps d'aquesta manera.
Ja.
La qüestió de la llengua, que ho tenim malament, això de la llengua ha fet una baixada important i s'hauria de vigilar perquè, bueno, ja ho veieu, ja es veu al carrer, no?
Clar. Sí, em parles...
Ara no us veig a ningú.
No, perquè ara estàs tu sol aquí connectada. A la Roser l'hem recuperat a través de línia telefònica, Roser?
Sí. Pues ho fem així parlant
i ja està. Sí. Bueno, mira, és igual, tenim aquestes dues solucions, cap problema. Carme, la Roser t'escolta igualment, eh?
No, bueno, estava comentant això, si, bueno, qualsevol altre tema d'actualitat. Però penso que aquest també és un tema d'actualitat perquè jo és que és una cosa que es veu. Jo estic en un poble i, vaja, un poble molt petit, i només surto al balcó i aquí passa poca gent, però és que tothom parla en castellà i jo no ho entenc. Vull dir, això fa només 5 anys, o 10 al meu poble. És que això no passava i ara és la llengua habitual, diríem, al meu poble.
És curiós. Perquè sempre ens pensàvem que és a les ciutats on hi havia menys quota, però ara, pel que tu expliques, almenys per la teva experiència, perquè això s'està estenent també.
Sí, jo ja he estat, bueno, ara estic jubilat ja, però he estat professora aquí a l'Institut de Mollerussa, moltíssims anys, i això ho he vist, ara m'he jubilat fa uns anys, ho he vist, la llengua habitual de la canalla, dels pobles d'aquí la vora, perquè a l'Institut Déu només no hi anava la gent de Mollerussa, sinó la gent dels pobles, m'explico? Mm-hmm. La gent de Torregrossa, la gent de Miralcamp, o sigui, tota aquesta zona, i veies que això era la llengua habitual de la canalla. I dius, bueno, a veure, sembla que anem endavant, però l'ús social, que és el que interessa, l'ús social de la llengua, recula.
Roser, no sé si els teus cercles has notat això que ens constata la Carme, que hi ha com una davallada de l'ús del català de manera normal.
Doncs mira, en el meu cas, suposament jo no he detectat això, perquè potser les persones amb les que jo tracto pel meu àmbit de feina, doncs no he detectat aquest augment de que la gent vulgui parlar en castellà. Sí que estic al Centre Històric de Lleida i allà al carrer sí que, evidentment, la gent parla més en castellà, però també potser perquè hi ha molta més gent immigrant, no? O sigui, gent que, doncs, bueno, que són nouvinguts i la seva manera d'expressió és el castellà.
Clar.
Però en el meu entorn no he detectat aquesta situació.
Bueno, mira, és una cosa que ha encetat ara la Carme, que ja anirem sondejant en aquests propers dies. Escolta, abans d'arribar a les dues i canviant de tema, us volia llegir unes declaracions del director del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, en referent al comportament dels joves en els darrers mesos, el tema dels botellots i aquestes històries. Aquest senyor diu que el botelló és una manera de demostrar que tenen les seves pròpies normes, que estan expressant un malestar i que quan hi comença a haver accions. Parla ara de les agressions als agents de policia, que diu que quan hi comença a haver aquest tipus d'accions pot fer pensar que una part de la població comença a pensar que aquestes normes no estan sent justes i que, per tant, es rebel·len. M'interessa sobretot la vostra... A més, parlant d'una persona que s'ha dedicat al món docent i també la Roser, que està de cara al públic,
Com veieu el comportament dels joves? És a dir, creieu que hi ha aquest ingredient profund de sí? Ho fan per demostrar que tenen les seves pròpies normes, que estan expressant un malestar amb la societat? O simplement és escolta, mira, no sabem què fer i sortim i un per l'altre a veure qui la fa més grossa?
Vols començar tu, Carme?
No, tu mateixa.
Roser, va.
Sí. Doncs mira, jo penso
això és opinió personal, la veritat.
Sí. A veure, jo penso que la gent jove no l'hem cuidat gaire bé. Estem en una societat molt complicada que no tenen gaires possibilitats, diguéssim, de poder desenvolupar tot el seu potencial i el seu futur professional. Tenim gent que s'està formant bé en l'àmbit universitari o en l'àmbit de secundària, però després aquesta gent no, els és molt difícil trobar feina de tot el que han estudiat o de les seves il·lusions, no?, del seu futur. Llavors jo penso que això és com una manera de queixa, no?, de reacció que no és justificable, però que és com una mena de reacció davant de la situació actual, de la societat que vivim.
Mm-hmm. Carme, com ho veus?
Doncs jo estic molt d'acord amb el que diu aquest senyor i amb el que diu la Roser. I també hi ha una altra qüestió que vaig llegir l'altre dia que em sembla important també per el que he viscut, que és, a veure, la canalla ja dius tu, jo estava a secundària, però és que aquesta canalla passen molt poc temps a casa, vull dir, en la seva educació. Jo no sé, per totes les activitats que fan, o sigui, des del matí no tornen fins a la nit, jo no sé si...
Clar.
No vull tirar enrere ara en la història, a veure, però sí que potser dins de casa el tema de l'educació s'hauria de tocar una mica més. M'explico? O sigui, és que, clar, al matí marxen al col·legi, marxen a l'institut, després fan activitats, arriben a casa, només mengen, fan 4 deures, 4 moments de mòbil i a dormir. I, no sé, vida familiar no n'hi ha. I en aquest sentit l'educació també és important, l'educació de casa, és a dir, què hem de fer en el temps de lleure? No sé si m'explico.
No, Carme,
jo t'entenc... Aquesta qüestió em sembla important.
T'entenc perfectament, i que vingui l'opinió d'una persona que ha estat tota la vida dedicada a la docència em sembla que és molt a tenir en compte. Permeteu-me que saludem a la Jos Ferreny, que s'ha incorporat ara, és la presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Jos, què tal? Bon dia.
Hola. I perdoneu el retard, perdoneu, però, bueno, allò, les necessitats interiors.
No pateixis. Jos, estàvem parlant de que hi ha hagut una persona, el director del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, que parlant del comportament dels joves dels darrers mesos, dels botellons i de tot plegat, i d'aquesta mica d'agressivitat que hi ha envers als cossos policials, ell diu que un botellón és una manera de demostrar que tenen les seves pròpies normes i que estan expressant un malestar. Avui està amb nosaltres la Roser Xandri, tresorera de l'associació Ab Lleida, i a la Carme Bellet, que és membre del grup de dones Lleida, que no sé si us coneixeu, per cert,
sí,
Jos.
Sí, i tant, a totes,
doncs,
a totes.
Doncs ja està.
Sí, hola, Jos, què tal?
Jos, com ho veus tu, de manera... Jos, com ho veus tu de manera breu, això?
Doncs res, jo sempre... A veure, hem d'assumir les nostres responsabilitats. Les famílies hem d'assumir les nostres responsabilitats. S'eduque a la casa. No pot ser que deleguem a l'escola tot l'ensenyament. O sigui, l'escola ensenya. Però el que és educar s'ha de fer a la família, a l'entorn de la família. Així que sí que ella deia, clar, no hi ha gaire temps, no? Doncs aquest temps s'ha d'optimitzar, però no pot ser que les famílies deleguin amb els instituts, amb les escoles, amb la universitat. Si tu vols, l'educació és responsabilitat de la família, pare i mare. I moltes vegades pues, hi ha deixadesa d'aquestes funcions. Per la raó que sí, jo aquí podríem parlar molt i molt. I és d'allò. Llavors, el tema dels botellons, doncs, bueno, jo em sap molt greu que surti notícies de joves quan hi ha tants mils i mils de joves que fan acció social, que treballen voluntàriament, etcètera, etcètera. Aquestes són invisibles. Sí. Sols surten notícies negatives. Ara, també la gent que estudia les masses, el comportament de les masses, etcètera, etcètera, doncs, bueno, també és una ciència social, per tant, també doni per molt. I en aquests moments, doncs, bueno, tot aquest conveni, aquest compendi, doncs hi ha aquest malestar o aquestes diferents visions o aquesta negativitat. Bueno, perquè la pandèmia també ens afecta a tots, a la vida familiar, a la vida social, etcètera, etcètera. Però, a veure, el que és, hauria de ser, és que la família és la que és la família com estigui composada del que estigui.
Jos, tu i la Carme, veig que esteu d'acord, Roser, tu apuntaves també cap a aquest punt.
Sí, jo de fet penso que la família té un paper essencial en l'educació dels fills, perquè una mica doncs, és allò que ens han dit sempre, no? Que el que es veu a casa és després el que es practica. I diguéssim que és una educació diferent que s'ha de donar més enllà de l'acadèmic que poden fer les escoles, no? Que ja és una mica l'educació en valors i una mica doncs, aquesta altra educació més subtil, no?
Ara us faig una pregunta concisa i ràpida, és perquè vegueu, perquè em digueu si esteu d'acord o no. A grans trets, perquè clar, hem de generalitzar, perquè si no tots coneixem casos diferents, però a grans trets, creieu que la incorporació de la dona al món laboral ha fet que, clar, evidentment no té tant temps per dedicar a la família i l'home no s'ha pogut suplir aquest temps que la dona doncs, passa fora de casa?
Per això parlàvem de família, Ricard, per això parlem de família.
Ja veieu que sóc un home, dient-ho, eh?
O dos homes, o la família múltiple que hi ha ara. Vull dir, és tu que mos, però socialment...
Això podria ser un cas?
Jo,
amb 30 segons, que arribem a les dues i vull...
Invertiria els termes. Els homes no s'han incorporat a l'educació dels seus fills, que també és responsabilitat, sí, bé, com de l'altre 50% de la parella. Per tant, hauria de ser el 50%. Per tant, homes i dones han d'assumir la responsabilitat de l'educació. No pot ser que es deixi amb una part de la parella.
La Carme se'n reia quan jo feia aquesta afirmació, no sé si per dir-me... Què m'havies de dir, Carme?
Sí, que em sembla que el plantejament no pot anar per aquí, és a dir, no podem tornar dient que és que les dones no són a casa i...
No ho deia per això, ho deia que és inevitable que ja. La dona és una persona normal i corrent, com els homes, s'han d'incorporar al món laboral, però que el seu buit els homes no l'han sabut omplir.
Naturalment. I després, naturalment, perquè si no, esclar, fins compartís les coses aniria potser d'una altra manera. Però també hem de tenir en compte que abans hi havia la família amb els avis, també. És a dir, normalment podien ser famílies més àmplies, ara també són famílies molt més curtes. Per tant, la canalla també està molt temps sola, quan són a casa, que diem que molt poc temps. I l'estrès social, és a dir, és que tots han de fer tantíssimes activitats que ja. Aquest estrès ens deixa... És angoixant, i això repercuteix en la canalla.
Som una mica egoistes, també, o no?
També sempre s'ha dit que les dones han treballat, les que venen de pagès han treballat, han anat al tros. Vull dir, a veure, això de que la dona marxa, o sigui, que és fora... Doncs, i moltes vegades les dones han estat treballant a casa fora... I és lo de la famosa...
Moltes no. Això ja passa avui. Avui segueix passant, avui en dia, això.
A veure, som una mica egoistes. Perdoneu, som una mica egoistes.
No, els adults, no parlo d'homes i dones.
Vida. És a dir, la vida de moltes dones amb recursos econòmics baixos, que és la majoria de la població, que no tenen ajuda d'enlloc, és una vida realment angoixant. És a dir, que per elles no tenim vida. Per tant, egoistes les dones no.
No, però quan deia egoistes em referia als adults. És a dir, escolta, és que també hem de viure la nostra vida, perquè jo ho escolto molta gent de la meva edat, amb canalla de 9-10 anys, no? Escolta, és que també hem de viure la nostra vida. I per això et dic, si és un problema també de que som una mica egoistes, els adults, eh? No parlo d'homes i dones.
Sí, bueno...
Roser, com ho veus?
Jo el que voldria dir és que, bueno, que evidentment l'educació ha de ser absolutament compartida entre homes i dones, cosa que abans potser no passava, no?, que anava més a càrrec de la dona perquè la dona es quedava a casa, però bueno, sortosament això ha canviat moltíssim i penso que en l'actualitat
doncs des del moment que uns pares decideixen assumir el rol de ser pares, pues aquest egoisme se l'han de posar a la butxaca, perquè, clar, és que és una persona amb les seves necessitats i que, bueno, que evidentment cada un ha de portar el seu a l'educació dels nens i ha de ser absolutament compartida.
Tot...
Amb la qual cosa... Perdó?
No, perdona. 10 segons, que acabem.
Vale, pues això, que penso que ha de ser absolutament compartida i no penso que el fet de que la dona s'hagi incorporat al món laboral hagi anat en detriment d'aquesta educació.
Escolteu, que ens plantem a les dues. És un tema molt interessant. Ara m'ha vingut al cap una pregunta que us la faig, però no me la respongueu. És que en lloc ens ensenyen a ser pares i mares, en lloc ens diuen quines responsabilitats tindrem i tot això, fixeu-vos, és una tasca tan important que enlloc se'ns explica. Rosa Chandri, Carme Bellet i Jos Ferreny, gràcies per estar amb nosaltres.
Aquí la tarda us estarem a la seu vella.
Doncs nosaltres que ens plantem a les dues, soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a puntuals a les 12:20.